Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Les festes de Nadal apunten ja a la nit de Cap d'Any, però, mentrestant, els carrers recuperen la normalitat, sobretot aquest cap de setmana, que torna a tenir un diumenge d'obertura comercial. Els aeroports continuen amb l'activitat pròpia d'aquestes dates, que és superior a fa un any, i el que també continua són els missatges de balanç i desitjos per al proper any, també en clau política. El darrer arriba de la presidenta del govern, Marga Proens, qui reconeix que li pesa no poder haver aprovat els pressupostos de 2026, tot i que no descarta que es faci durant l'estiu, com ha passat enguany. Pel que fa als reptes, la cap de l'executiu és clara, avançar en habitatge i drets socials. L'escoltarem en uns minuts, abans, però, altres temes en titulars. Baixa la producció d'ous entre un 15 i un 20% a causa de les restriccions de la grip aviària. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Els ramaders reclamen per això ajudes econòmiques que compensin les pèrdues.
Tensió al carrer entre la plataforma SOS Residents i Pimeco en el mercat de Nadal de Sa Feixina de Palma.
Durant la visita de la patronal, la plataforma ha escenificat amb una processó el seu malestar pel fet que el mercat sigui fruit de la inversió estrangera i no hi hagi prou producte local ni presència del català.
El Tribunal Suprem eleva 5 anys i 4 mesos de presó la pena imposada a un jove de Balears per agressió sexual a una lota quan era menor d'edat.
El tribunal afegeix ara la condemna per exhibicionisme i captació de menors, estimant així un recurs de fiscalia.
I en els esports que en destacam, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. La tertúlia esportiva d'avui dissabte 27 de desembre la marca el futbol sala amb el partit que tancarà el 2025 per l'Illes Balears Palma Futsal a l'Olivo Arena davant del Jaén Paraíso Interior. Una confrontació que comença a les 6:30 i que serà oferit en directe per IB3 Ràdio. I a futbol, un mallorquí i un mallorquinista, Emilio Sue i Omar Mascaret, ja estan preparats per participar a una nova edició de la Copa d'Àfrica que jugarà al Mar.
I anem ara amb la previsió del temps. Dani Capó, què tal? Bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui tornem a esperar un dia mogut, un dia amb plogudes que poden tornar a afectar qualsevol banda de l'arxipèlag. Seran plogudes irregulars, però també poden ser localment moderades, això sí, amb alguns moments de sol al llarg del dia. Les temperatures canviaran poc, màximes entre els 13 i els 16 en conjunt, amb un vent que per la seva part bufarà moderat entre Xaloc i Llevant, amb una situació marítima encara una mica alterada, amb àrees de forta maror a les costes nord de cada illa.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 3 minuts. Luis Menéndez, és el control tècnic. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La presidenta del govern, Marga Proens, reconeix que li pesa no haver pogut aprovar uns pressupostos per al 2026. Val a dir que no descarta que els comptes surtin endavant durant l'estiu, com ha passat enguany. En qualsevol cas, confia en poder acabar la legislatura.
Són declaracions de la cap de l'executiu al programa especial El teu Nadal d'IB3 Ràdio, on també ha lamentat la crispació i la polarització de la política actual.
No estic contenta de renou, no estic contenta... Evidentment, tot i que, bueno, parell que això entra dins la normalitat del govern d'Espanya, no estic contenta de no tenir un pressupost. Vol dir, quan no depèn de voler de posar en el centre de la negociació el ciutadà de les Illes Balears, sinó que depèn d'estratègies nacionals.
De la gestió del T2025, Proens ha reivindicat la creació d'ajudes per a malalts de l'ELA i les beques d'estudis a Irlanda per a alumnes de quart d'ESO amb notes excel·lents. Proens també s'ha marcat com a reptes per l'any vinent seguir avançant en polítiques d'habitatges i drets socials.
I estem estudiant també noves ajudes per poder estar de vora aquell que ha d'accedir a un habitatge, millorar les condicions de la hipoteca jove, culminar molt d'aquests projectes a curt termini del Pla d'Illes en Transformació, moltes escoles, hi ha molta obra pública en marxa, culminar amb els nou drets que han conquerit aquests dos anys els ciutadans de les Illes Balears, especialment les persones amb discapacitat, les persones més vulnerables.
La presidenta ha avançat que el seu missatge de cap d'any tindrà com a escenari Menorca i que serà una intervenció esperançadora i reivindicativa.
Ho destacàvem a la mateixa portada. En aquestes dates hi ha molts moviments als aeroports de les Balears. Avui, per exemple, hi ha 478 vols programats, que és una mica més que ahir, però en manco que demà. De fet, demà diumenge serà el dia amb més vols programats del cap de setmana. 494 seran. Aina Morales.
És una xifra semblant a la del diumenge prèvia cap d'any de l'any passat. Vols interilles, a la península i també d'internacionals. Els ompliran persones que tornen a casa.
En Madrid. Vamos de vuelta. Como familia y alquilamos una casa rural y hemos venido a Palma a pasar la Nochebuena y Navidad.
Que van a visitar qualque família.
A Luxemburgo tenim una filla que viu allà i anem a passar cap d'any amb ella.
I també n'hi ha que just han pogut aprofitar, però ben aprofitat, que divendres Sant Esteve es festiu a les Balears.
Cantàbria.
Solamente el fin de semana que vamos toda la familia y por tener tres días que todos libraban esos tres días, pues vamos todos, vamos 20,
Diumenge 4 de gener tornarà a ser un dia de molts de moviments, 476 als tres aeròdroms de les Balears, segurament per a facilitar que tothom sigui allà on han d'anar els regals de Reis.
I mentre la gent arriba i els carrers s'omplen, un grup de ciutadans, convocats per la plataforma SOS Residents, ha fet una protesta aquest divendres contra el mercat de Nadal ubicat a Sa Feixina de Palma. Han simulat una processó amb creus blanques entre les casetes per denunciar la cessió d'espai públic per un mercadet que, diuen, no té cap relació amb les tradicions de Mallorca.
Entre d'altres qüestions, lamenten que al darrere hi ha un empresari alemany que concentra la gran majoria de les paradetes, que no s'ofereix cap producte local i que no hi ha cap cartell en català i, com a molt, algun en castellà per darrere de l'alemany i l'anglès. En l'acció volen demostrar el seu malestar davant el que consideren una colonització de Mallorca. Joana Maria Estrany és una de les portaveus de la plataforma SOS Resident.
Això és un acte simbòlic, o sigui, estan cansats també. Això representa per nosaltres la colonització de Mallorca. Està passant aquí, amb un grup de gent que ja estan comprant ciutat i altres indrets de l'illa. I això és una de les coses més que... O sigui, això ja, diguem que s'agota, que ja fa vessar.
La protesta ha generat la indignació de la presidenta de la patronal, Pimeco, que just en aquell moment visitava el mercadet alemany. Carolina Domingo ha qualificat l'acció com a ridícula.
Això és una mica ridícul el que s'està fent, no? Són 7 persones que les hem comptat. És gent que venen aquí pues, a molestar en aquest sentit i aquest mercat s'ha fet des de les patronals per donar vida a la ciutat. Per nosaltres volem ajudar el petit comerç.
I seguim parlant ara d'economia, tot i que canviem d'indústria. Els grangers d'ous han experimentat una davallada d'un 15% de producció per les restriccions de la grip aviària. El canvi d'hàbitat de les gallines ha modificat a la baixa la posta d'ous. Els ramaders reclamen ajudes econòmiques per fer front a les pèrdues. Claudi Roig.
A la finca de Can Manyà d'en Fita han sacrificat 60 ànecs que vivien a l'aire lliure. També compten amb 280 pollastres d'engreix. Les restriccions per la grip aviària els ha obligat a confinar l'aviram criat a l'aire lliure i evitar la contaminació creuada. Rafa Turi, ramader.
Es de prendre decisions i la decisió va ser sacrificar una part de setmanada de ramat i mantenir un altre confinat.
Les conseqüències, setmanes després, són econòmiques.
Quan perds un lote, fins que tornes a tenir un altre lote en marxa, potser passen mesos, i són ingressos zero.
Els ramaders calculen que l'alerta sanitària s'aixecarà coincidint amb l'arribada de la primavera.
I mentre ja estiguem a les rutes de aus migratòries, hi ha un perill, i mentre hi hagi aquest perill, hi haurà confinament, no?
A la granja d'Esfornàs hi ha 1.260 gallines i cada dia ponien 600 ous. Ara, amb les restriccions, ha minvat la producció. Neus Costa és ramadera i veterinària.
La gallina, ella està acostumada pues, a una hora a sortir a l'exterior i fer els seus banys d'arena, picotejar, i, claro, això pues, ara no ho pot fer i si ho fa, pues, ho fa dins. Entonces, és canviar-li l'hàbit i hasta que no s'acostumen en el nou hàbit, pues, hi ha baixada de producció principalment. Estan parlant d'un 15-20%, però en seguida que s'habituen a les noves condicions ja més o menys remunten una altra vegada.
Les granges d'Eivissa de moment no han hagut de fer inversions extraordinàries perquè moltes ja tenen l'espai adaptat per confinar les aus.
A Menorca, la indústria, en general la indústria, representa el 8,6% de l'economia de l'illa, un pet superior al de la resta, i la indústria alimentària concentra una part rellevant de l'activitat manufacturera. Cada any es produeixen a Menorca gairebé 28.000 de 27.920 tones d'aliments. La llet i els derivats lactis representen el gruix de la producció local, però també hi ha altres productes diferenciats que s'han fet un lloc al mercat, com les neules de Bosqui. Abans ho conta Cristina Tomàs.
Les neules són un dels productes imprescindibles de les sobretaules de Nadal a moltes llars de les illes. Darrere d'aquest dolç tradicional hi ha, a Menorca, una empresa familiar amb gairebé 100 anys d'història, Bosquiva. Una marca, al principi, Barquillos, l'alicantina, que acabaria subministrant les alubes a gelateries tan emblemàtiques com Gelats Torres, la Menorquina o el Turronero. Avui són Napaki, en José i en Dani, tres germans que estan al capdavant del negoci que va obrir el seu avi i que van mantenir als seus pares. Ells continuen elaborant-les de manera tradicional. El ritme i el volum de producció a la fàbrica de Ciutadella van en funció de la demanda i ara és un dels moments de més feina de tot l'any. Sentim José Bosch, encarregat de comptabilitat i producció.
És una època bastant forta perquè, clar, és un producte molt nadalenc, vull dir, de sempre, de tota la vida, vull dir, hi ha el típic barquillo finat, que sempre, que hi ha molta gent, si és tradicional, evidentment, que segueixen xuclant com una canyeta a xampany.
La clau de l'èxit de Bosquiva, que distribueix els seus productes més típics també fora de l'illa, continua sent la mateixa que fa dècades. Una recepta senzilla, producció artesanal i el compromís de mantenir viva una tradició que passa de generació en generació.
I la pensió mitjana a les Balears ha crescut el darrer any un 4,5%, segons dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. Diu que el desembre ha assolit els 1.230 euros mensuals, però encara es troba 87 euros per sota de la mitjana estatal.
A l'inici de desembre, a les Balears hi havia 215.000 persones que perceberen algun tipus de pensió. Això és un 2% més que el 2024. Si les analitzem desglossades, les de jubilació són les més nombroses, amb una mica més de 144.000 persones que cobren de mitjana prop de 1.400 euros al mes. De viduïtat, hi ha gairebé 46.000 beneficiaris amb 857 euros al mes i gairebé 19.000 són pensionistes amb una prestació per incapacitat permanent que no arriba als 1.200 euros.
A tot això, l'Agència Tributària de les Illes Balears ha ampliat les opcions de pagament i ara permet l'abonament de tributs mitjançant transferència bancària també des de l'estranger.
Segons ha anunciat la Conselleria d'Economia i Hisenda, a més del pagament telemàtic a través de banca electrònica, targeta bancària o Bizum, els contribuents podran abonar els tributs mitjançant transferència bancària des de comptes oberts en entitats financeres sense acord amb la comunitat o des de bancs estrangers. Aquesta novetat la recull una ordre del conseller del passat 10 de desembre que regula el pagament mitjançant transferència bancària de tributs i deutes, la gestió recaptatòria dels quals correspon a la TIP.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 13 minuts, el Tribunal Suprem ha elevat a 5 anys i 4 mesos de presó la pena imposada a un jove a les Balears per agressió sexual a una atleta quan era menor d'edat, ja que el condemna també, de manera separada, per exhibicionisme i captació. La sala penal ha estimat un recurs de la Fiscalia contra resolucions prèvies, en les quals només es condemnava l'home per violació.
L'alt tribunal, que manté els 2 anys i mig de presó per aquest delicte, el considera responsable d'un delicte continuat d'exhibicionisme pel qual imposa 4 mesos i 15 dies més, així com d'un de captació i utilització de menors per a l'elaboració de material pornogràfic que li comporta altres 2 anys i mig de presó.
Segons els fets provats, l'acusat i la víctima, que anaven al mateix institut, es van conèixer i van començar a parlar per xarxes socials quan ell tenia 18 anys i ella 13. Mesos després, ell va començar a enviar-li fotos despullats i a demanar-li del mateix tipus a ella, que es va negar inicialment i després va haver d'accedir-hi davant les amenaces d'ell.
Els magistrats assenyalen que la menor ha patit síndrome d'estrès posttraumàtic, una disminució en el seu rendiment escolar, problemes alimentaris i ha necessitat un llarg tractament psicològic per a pal·liar-los.
I la policia ha localitzat en bon estat de salut l'home desaparegut a Palma. L'home de 36 anys se li havia perdut la pista la nit de Nadal.
Va desaparèixer a la zona de Saranjassa. Era d'urgent necessitat trobar-lo ja que necessita medicació. Afortunadament, la policia l'ha localitzat.
En clau social, també política, el PSIP critica la gestió de l'IMAS pel que fa a les persones sense llar i el Consell es defensa.
Els socialistes asseguren que el pla de contingència és ineficaç i lamenten que desenes de persones dormen al carrer en ple hivern. Sofia Alonso, consellera insular socialista.
Però la realitat és que hi ha més persones dormint al carrer que mai i pràcticament els mateixos recursos de sempre. El problema del sensellarisme avui és molt més complex que fa 10 anys, però el Consell continua aplicant un protocol gairebé idèntic, sense un increment real de places ni de pressupost.
Un fet aquest que nega el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, qui manté que els recursos aquest any són similars al d'altres hiverns o fins i tot millors.
El plan de contingencia es el mismo que se viene utilizando en las últimas legislaturas, pero con una diferencia con respecto a esta legislatura, que es que se han incrementado las plazas y los recursos, incluso programas pilotos como puede ser el de atención juvenil, programa que no existía.
El govern ha augmentat enguany en 54 les places residencials subvencionades a les Illes. Aquest increment, que suposa per a les arques de l'executiu una inversió de 13,6 milions d'euros respecte a l'any anterior, ho consideren una passa endavant.
La inversió està possible gràcies als 43 convenis subscrits en diferents consistoris i institucions insulars i la mancomunitat del Pla. A dia d'avui hi ha 1.169 places conveniades, de les quals 757 corresponen a centres de dia i 412 a residències.
Nadal és una època difícil per a les persones que pateixen algun trastorn de la conducta alimentària, com anorèxia, bulímia o trastorn per excés de menjar, sobretot per als nins i adolescents afectats. Una forquilla que de cada vegada és més àmplia, amb nines, sobretot més petites, de 12 anys, i casos més greus. Els experts coincideixen que per ells Nadal és una època dura i donen un seguit de consells per superar-lo amb èxit, com acompanyar els fills en aquest procés i mostrar-se emocionalment oberts i disponibles.
La persona que pateix un trastorn de la conducta alimentària, un TCA, anticipa els compromisos que no podrà eludir per Nadal i pateix des d'abans que comencin les festes episodis d'ansietat. Visualitza les vegades que haurà de seure's a taula amb menjars abundants, amb racions més grosses i amb més temps de tertúlia que els allarga el patiment. En el cas del menors, la forquilla més s'amplia amb un descens de 2 anys respecte a l'edat d'inici del trastorn. Si abans era de 14 anys l'inici, ara de mitjana ja és als 12 anys. Els motius, entre d'altres, són l'exposició prematura a les xarxes socials i pares i mares no presents o emocionalment no disponibles. Esther Bautista, psicòloga clínica i membre del grup de treball del Sistema Nacional de Salut de Col·legi de Psicòlegs, ho explica.
Cada vez disponen de un móvil propio a edades más tempranas y no solo ese móvil, sino con acceso a redes sociales que no son adecuadas y que no son propias para esas edades. Y además, haciendo un uso de esas redes sociales muy relacionado con exponer precisamente su imagen, estar muy pendientes y observar la imagen y los cuerpos de otras personas, que además, añadimos, son imágenes y son cuerpos que en su mayoría están retocados.
Bautista destaca el paper que han de tenir les famílies i l'entorn de l'adolescent afectat. El menor s'ha de sentir protegit i acompanyat en tot moment per evitar així conductes negatives relacionades amb el menjar. Sonia Torres, vocal del Col·legi de Nutricionistes de les Balears.
Que ese mismo día no coman o no cenen nada, que automáticamente pues, se les cierre el apetito. Y por otra parte, si de cara un poco a la galería al final comen, que les pueda llevar a posteriormente tener conductas más restrictivas, hacer una actividad física muy intensiva, pues para a lo mejor compensar, el provocarse el vómito, el uso de laxantes.
Un altre consell és no parlar de menús i de menjar abans de les dates assenyalades, no fer referència al físic mentre s'està a taula, no dir a l'afectat que mengi, que per un dia no passa res, i evitar que es sentin exposats, com explica la psiquiatra Iratxa Aguirre, referent de la unitat de trastorns de conducta alimentària de Son Espases.
Las miradas, los juicios, además también se rompen las rutinas
se hacen cosas muy distintas a lo que se hace el resto del año, y eso pues puede generar una dificultad añadida.
Vuit i de nou seguim amb temes socials. La Fundació Hospital Illa del Rei ja ho té tot a punt per al Mercat Solidari, que se celebrarà avui de matí entre les 9 i la 1. L'objectiu és clar, recaptar doblers per ajudar en Quim, un jove menorquí, un nen menorquí de 6 anys, que pateix una malaltia ultra rara, un gest de solidaritat per donar suport a una família que no deixa de lluitar. Cristina Tomàs.
En Quim té 6 anys i pateix una malaltia ultrarara, la síndrome de depressió de l'ADN mitocondrial. Tot i que en l'àmbit cognitiu està intacte i ho percep tot, en Quim no pot caminar, no pot xerrar i necessita atenció les 24 hores del dia. Sentim els seus pares, en Julio i na Núria.
A nivell motor és com si fos un bebè. Necessita ajuda per a tot. No se pot vestir, no se pot sentar, no pot... Té una dependència d'un 95%.
Per comunicar-se amb nosaltres, pues, empra una tablet amb un ratolí ocular i tot el que siguin preguntes de respostes curtes sí o no, pues, amb un braç mos contesta un sí i amb l'altre braç mos contesta un no.
Només hi ha dos fillets que n'estan diagnosticats a tot l'estat i poc més de 5 casos coneguts arreu del món. De moment no hi ha tractament, però la Universitat de Sevilla ha arrencat un projecte d'investigació que està donant uns resultats esperançadors per a aquesta família.
¿Qué ocurre con esta investigación? Que cuesta mucho dinero. Y estamos pidiendo ayuda pues para esto, para poder llevarla a cabo.
Milloraria moltíssim la seva qualitat de vida, pues des de poder xerrar, poder caminar, el que fos. Per tant, pues sí, se mos obre aquí pues una porta esperança.
El cost total del projecte és de 100.000 euros. Per això, la Fundació Hospital Illa del Rei ha decidit implicar-s'hi de ple i aquest dissabte ha organitzat un mercat solidari. Sentim el president Luis Alejandre.
I és que no pugui venir, com ha fet molta gent que passa per aquí, que no compren quadros, que fan una donació. Hi ha una compte corrent i a través nostres o directament poden ingressar.
Un petit gest que pot canviar la vida d'en Quim i de la seva família.
I coneixem ara la història d'en Oriol. Viu a Sa Pobla i és l'única persona de les Balears que té la mutació genètica que causa la síndrome FODS-G1. La seva situació és molt difícil, però hi ha una porta per a l'esperança.
Una mutació genètica que fa que el cervell d'en Oriol no rebi les instruccions que li permeten moure's i comunicar-se com a la resta de persones. Així ho explica el seu pare, David Campaner.
I sobretot seria com, per explicar d'una forma senzilla a tothom, que és com a s'endoll, no?, que dona totes les senyes en el cervell. L'Oriol, clar, no té una parla i pràcticament ella és completament dependent de nosaltres.
Només hi ha 1.500 persones arreu del món amb la mutació, 36 de les quals a Espanya.
De fet, l'Oriol està derivat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, especialitzat en malalties rares. La teràpia gènica, combinada amb la intel·ligència artificial, ha ofert una porta a l'esperança.
Estem parlant d'una teràpia genètica, una cosa que és com un canvi brutal en el món de la medicina. Ja s'ha fet en altres casos i altres malalties i seria revertir perquè tot funcionés. I, bueno, no sabrem fins quin punt funcionarà tot, però sabem que hi ha un avanç i és molt prometedor, sobretot.
Per fer realitat la finalització dels estudis clínics en persones, manquen 9 milions d'euros que es recapten en tot el planeta amb accions solidàries, també a les illes, en forma de curses i moltes altres activitats. Si la investigació avança bé i arriba la cura genètica, Oriol se'n beneficiaria, però també els afectats per altres afectacions neuronals.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Al Teatre Principal d'Inca arriba Los Yugoslavos, la nova obra de Juan Mayorga. Una història sobre l'amor, la tristesa i el poder de les paraules ambientada en un bar del Madrid dels anys 60. Amb un repartiment excepcional, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo i Alba Planas. 27 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre que emociona i interpel·la. Entrades a teatreprincipalinca.com.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 24 minuts, l'entitat pro-israeliana ACOM ha avançat que denunciarà penalment a la regidora d'Unides Podem a Palma, Lucía Muñoz, per això que va dir a un programa de Canal Red.
Pues mis mejores deseos para 2026 es la desaparición del Estado d'Israel, una Palestina libre del río al mar.
Segons ACOM, aquest desig de desaparició d'Israel pot suposar un delicte d'incitació a l'odi i a la violència.
Muñoz, per la seva banda, s'ha reafirmat en les seves paraules a les xarxes socials on ha escrit que si el lobby sionista ACOM la denuncia per assegurar que cap estat colonial i genocidi té dret a existir, ella s'ho pren amb orgull.
En clau estatal, primer contacte entre PP i Vox a Extremadura per intentar arribar a un acord d'investidura que permeti donar estabilitat a la comunitat. La presidenta en funcions de la Junta i guanyadora de les autonòmiques de diumenge passat, Maria Guardiola, ha explicat que ja s'ha posat en contacte amb el candidat de Vox, Òscar Fernández.
Va ser dimarts passat, tot i que no ha transcendit fins ara, va ser en un to, dic, cordial i en l'objectiu comú de garantir l'estabilitat a la regió.
Aquí lo que tenemos que hablar no es de puestos, sino de esa estabilidad que necesita nuestra región. De esos 4 años de legislatura que tenemos por delante, nos tendremos que sentar para ver qué políticas vamos a poner en marcha en pos del crecimiento de Extremadura y del bienestar de los extremeños. Yo creo que tenemos que hablar de un gran acuerdo.
Mentrestant, Vox avisa la presidenta en funcions d'Extremadura, Maria Guardiola, que la responsabilitat de la investidura és només seva i que, si vol el seu suport, ha d'enterrar polítiques socialdemòcrates. Així s'ha manifestat el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster.
¿Qué quiere hacer? ¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas que le han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio, como el que necesita Cantabria también? ¿Quiere seguir en las políticas que ahogan el campo extremeño o quiere hacer políticas que de verdad salvaguarden el campo extremeño y encima denuncien el Pacto Verde? ¿Quiere acabar con las políticas ideológicas de género, esas absurdeces?
I a tot això, el president de la Junta Gestora del PSOE ha evitat aclarir si els socialistes es plantegen l'abstenció en la investidura de la presidenta Guardiola. Des del PSOE asseguren que aquest supòsit seria un fracàs de la presidenta popular actualment en funcions. José Luis Quintana és el president de la Junta Gestora.
Seria el absoluto fracaso de la senyora Guardiola si eso se diera. Si la senyora Guardiola nos pidiera a nosotros eso, seria el absoluto fracaso.
¿Ustedes se lo van a ofrecer?
Nosotros creo que no se lo vamos a ofrecer. Tiene que ser la señora Guardiola quien tome la iniciativa. ¿Quién quiere que sea sus socios?
Més coses. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha apel·lat als valors humans per acollir i integrar tothom que ho necessiti.
Ho ha assegurat en el seu tradicional discurs amb motiu de les festes de Nadal i Sant Esteve amb el drama migratori i especialment el conflicte de Badalona molt present, on 400 persones varen ser desallotjades d'un institut abandonat on pernoctaven i ara sobreviuen el fred i la pluja com poden davall un pont. El president català ha fet una crida als catalans a no perdre els seus valors humans i en la solidaritat com a eixos per a construir un país i una societat.
Significa oferir ajuts socials a qui més ho necessita i també significa garantir la dignitat, la seguretat i la convivència a tots els nostres barris. Sense aquesta humanitat, sense aquesta solidaritat, no es pot construir cap país ni cap societat. La resposta a les necessitats i reptes de Catalunya no és fer culpable a les persones que menys tenen o els qui són diferents.
Els voluntaris que tenen els desallotjats de Badalona demanen ajuda a la ciutadania per fer-los arribar roba d'abrigar i menjar.
Denuncien la falta de suport per part de l'administració per assistir a prop de la cinquantena de persones que passen aquests dies davall un pont després de ser desallotjats fa 9 dies de l'antic institut. Yolanda Acpoli és voluntària de l'associació Uniones Segundas Oportunidades.
Necesitamos chaquetas que les abrigue porque son muchísimas horas. Tú estás aquí 1 hora y luego te vas, están todo el día. Son muchísimas horas, el frío se te calan los huesos. Somos africanos, no estamos acostumbrados, llevamos muchos años aquí, pero venimos de un clima caliente y el frío está calando los huesos. Algunos han ido al hospital, no les han podido atender porque no tenían la tarjeta sanitaria.
Per la seva part, el bala de la localitat, Xavier García Albiol, ha dit que els ha oferit alternativa, però que no els ha agradat.
I un darrer punt, en aquest cas en clau internacional, Volodymyr Zelensky anuncia que es reunirà amb Donald Trump aquest diumenge a Florida, uns dies després de presentar el contingut del seu esborrany de Pla de Pau per posar fi a la guerra entre Ucraïna i Rússia.
Un esborrany que ja ha estat rebutjat pel Kremlin. El viceministre d'Assumptes Exteriors ha assegurat que l'esborrany presentat pel president ucraïnès és molt diferent del que Rússia està negociant amb els Estats Units, tot i que assegura que les parts han acostat postures per solucionar el conflicte. Mentrestant, 2 persones més han mort en un atac rus a la província de Kharkiv.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Tocat les 8:30, repassam els principals titulars. La presidenta del govern, Marga Proens, reconeix que l'IPESA no va pogut aprovar els pressupostos per al 2026 i no descarta que es faci durant l'estiu, com enguany.
Proens s'ha marcat com a reptes per l'any vinent seguir avançant en polítiques d'habitatge i drets socials.
Baixa la producció d'ous entre un 15 i un 20% a causa de les restriccions de la grip aviària.
Els ramaders reclamen, per això, ajudes econòmiques que compensin les pèrdues.
Tensió al carrer entre la plataforma SOS Residents i Pimeco al Mercat de Nadal de Sa Feixina de Palma.
Durant la visita de la patronal, la plataforma ha escenificat amb una processó el seu malestar pel fet que el mercat sigui fruit de la inversió estrangera i no hi hagi prou producte local ni presència del català.
El Tribunal Suprem eleva 5 anys i 4 mesos de presó la pena imposada a un jove a les Balears per agressió sexual a una lota quan era menor d'edat.
El tribunal afegeix ara la condemna per exhibicionisme i captació, estimant així un recurs de la Fiscalia.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I faim ara també el repàs dels titulars principals a les portades dels diaris, començant per Menorca, que destaca en portada la pròrroga del projecte pilot de Sant Lluís per a l'ajuda intensiva a casa. Els problemes a l'hora de cobrir les plantilles i baixen no han permès que justifiqués tot el pressupost previst.
La fotografia de portada menorquina és per un rescat aeri dels bombers per salvar la vida d'un mariner al port de Mou.
A les Pitiuses, el periòdico d'Eivissa destaca la bonança en qüestions de les Pitiuses, úniques illes amb més naixements que defuncions l'any 2024.
En aquest cas, la foto de primera pàgina és per un nins jugant a unes atraccions infables al recinte firal d'Eivissa que acull una nova edició de Diverespai.
Continuam a Mallorca. L'última hora destaca també la preocupació dels turoperadors davant la fuga de reserves pel canvi climàtic.
La fotografia de portada és per un grup d'atletes que ahir, tot i el mal temps, participaren a la reconeguda carrera de Sant Silvestre.
I finalment, quant als diaris de les Illes, Diari de Mallorca, destaca en portada com la falta de treballadors en la construcció augmenta el treball irregular.
I la fotografia aquí és per una família que ha tingut un nadó després que la mare es posés de part en dificultats per arribar a temps a l'hospital.
Fora de les Illes, El Mundo titula com el buit de poder a Ferraz provoca una caça de bruixes en el PSOE.
La imatge de portada és per una imatge de Xangai sota el test Xangai, el mirall perfecte de les 100 xines al planeta.
El País destaca en titular com Trump justifica l'atac contra l'ISIS en Nigèria per l'assassinat de cristians.
La fotografia principal és per un veïnat de Villamarina amb el bitllet de la loteria premiat sota el destacat de que els veïnats renuncien a part del premi per la pau del poble.
Més diaris, l'ABC destaca en portada el titular que Sánchez cerca replicar a Brussel·les la seva estratègia de confrontació política i posar el Partit Popular en una situació incòmoda en el Parlament.
La imatge del dia és per Yolanda Díaz en una roda de premsa a Moncloa i destaca com el ministre Carlos Cuerpo fa d'escut davant l'ofensiva de Díaz.
I finalment, La Vanguardia recull com el Suprem obligarà el govern a acollir els infants menors que demanin asil.
El rotatiu destaca com a imatge gràfica una parella fotografiant a la platja El Temporal que ha assolat Catalunya en les darreres jornades.
8:34, arriben els esports.
Escoltau l'informatiu matí. Informatiu matí. Esports.
Salutació, molt bon dia. Tens per la informació esportiva aquí, a IB3 Ràdio, l'Illes Balears, Palma Futsal. Cercarà avui tancar la primera volta de la Lliga amb una victòria. L'objectiu del conjunt mallorquí amb la classificació per la Copa d'Espanya ja a la butxaca és acabar el més amunt possible a la classificació. Per això haurà de guanyar el Jaén. en el darrer partit, la primera volta de la temporada, i a més, a esperar la resta de marcadors. El jugador brasiler Charuto parla així del rival i de la importància de guanyar avui.
Sí, tenemos un partido muy difícil, sabemos la fuerza de Jaén en su casa. Es un partido complicado, pero trabajamos mucho para llegar bien y salir con 3 puntos. Queremos hacer una gran partido. Sabemos que ese partido tiene un plus más, que Jaén está brigando por entrar en la Copa, pero nosotros también queremos estar dentro de los primeros de clasificación, entonces es importante ganar.
Les opcions del Jaén de quedar classificat entre els 8 primers i classificar-se per la Copa d'Espanya passen per guanyar sí o sí a l'Illes Balears. I per això no serà un partit fàcil. El Palma, tot i tenir assegurada la classificació, vol acabar, com he dit abans, el més amunt possible i així evitar els rivals més difícils.
Vamos a jugar un poquito más tranquilos por ya estar en la Copa, pero como dice, queremos estar entre los primeros de la clasificación y es importante ganar fuera. El último partido del año, entonces queremos ganar.
Serà el darrer partit de l'any 2025, recordant que el primer de l'any nou serà la semifinal de la Supercopa, que jugarà dissabte 3 de gener contra Movistar Inter al Palau Municipal d'Esports de Somos.
Es muy importante porque después tenemos la Supercopa en casa, entonces queremos vencer este partido. Vamos a tener mucha dificultad porque es muy difícil jugar en Jaén, pero estamos preparados para hacer un gran partido y salir con 3 puntos y después pensar solo en la Supercopa.
Recordem que el Jaén Paraíso Interior Palma Futsal juga a les 6:30 i el poden seguir en directe en aquesta sintonia, la Diveta Ràdio. Un mallorquí i un mallorquinista, Emili Ensue i Omar Mascaré, ja estan participant a una nova edició de la Copa d'Àfrica que juga al Marroc del passat 21 de desembre. Ensue, el jugador del Real Mallorca i capità de la selecció de Guinea, juga la que serà la seva darrera Copa d'Àfrica. Als seus 36 anys, el jugador de l'Intercity d'Alacant es mostra molt il·lusionat als mitjans oficials del Real Mallorca, sent conscient de que això s'acaba.
Me siento afortunado de poder tener la oportunidad de jugar una cuarta Copa de África y la verdad que con muchas ganas de que empiece y como te comentaba ya la última porque ya tengo una edad y también hay que dejar paso a los más jóvenes de Guinea Ecuatorial, de mi país. Y nada, muy feliz y con muchas ganas de jugar esta cuarta Copa de África.
Omar Mascaré, migcampista del Real Mallorca, també juga a la Copa d'Àfrica. Així valora el mateix Ensue la participació del seu company de selecció.
Omar, bueno, aparte que llevo muchos años detrás de él, yo personalmente, a nosotros nos ha aportado muchísimo. Es de las piezas más importantes que tenemos, porque aparte que nos ha ganado en vestuario, en cómo crea equipo, el nivel que nos da futbolísticamente, en inteligencia, en posición, con balón, nos da otro nivel.
Per altra banda, el Real Mallorca diu adéu a un 2025 que deixa molt de millora. L'equip descansa aquests dies i molts de jugadors han aprofitat per tornar a casa i gaudir del Nadal amb la família i els amics. Un d'ells és Pablo Torre, que ahir, amb una fotografia a les xarxes socials, va confirmar el que ja havien dit alguns mitjans. El jugador càntabre s'ha trencat un dit de la mà. La lesió de Torre arriba després de la seva suplència a Mestalla i, tot i que no l'impossibilita fer vida normal, veurem si l'atacant es pot exercitar sense problemes el pròxim dilluns en la tornada a l'equip als entrenaments. La Barca de Menorca es prepara per aixecar el segon títol de l'any i posar així la cirereta al 2025. Les jugadores de Gies per Veig Jolent jugaran demà la gran final de la Supercopa d'Espanya, una competició que el conjunt ciutadanyem pot guanyar per tercera vegada. Al davant tindrà una altra vegada el Heidelberg Canari. I és que dels darrers 3 enfrontaments, la Barca n'ha guanyat 2. El darrer, sense anar més lluny, el passat 9 de novembre, guanyat en Lliga per 0-7-3. Sentim l'entrenador del conjunt menorquí, Ben Llorenç.
En aquesta darrera temporada i mitja han demostrat que som els dos equips que estem, o som els dos equips que estem fent les coses millor i ens tornem a trobar una final, que és el que volem, al final, no? Jugar per títols.
Parlant de bàsquet, a la Primera Federació tenim demà derbi palmesà. Serà a les 12 del migdia entre Palmer Bàsquet i Fiwi Palma. El Palmer arriba com a cué després d'una derrota per oblidar per 70 punts de diferència davant l'Obradoiro i ja sense Lucas Victoria a la banqueta, ja que va ser acomiadat després de la desfeta a Son Mos. D'altra banda, el Fiwi, tot i que arriba al partit com a vuitè de la classificació, suma dues derrotes consecutives. Sentim al seu entrenador, Pablo Cano.
Intentamos a un gran partido, tenemos una gran oportunidad, como todos los partidos, de seguir sumando victorias que nos acerquen a nuestro objetivo. Y bueno, en este caso, en un contexto de fiesta, que es un derbi, en un contexto de máxima competitividad, y bueno, muy centrados en seguir tratando de construirnos a nosotros mismos, de seguir desarrollando nuestro juego.
Recordant que el derbi entre Fiwi Mallorca i Palmer Bàsquet podeu veure en directe demà per IBETRES Televisió. I acabant l'informació d'actualitat pel que fa al món de l'esport amb la Sant Silvestre. I és que ahir es van encetar les curses de Sant Silvestre. Les carreres populars que es disputen per Cap d'Any. Una de les més populars és la del Castell de Bellver de Palma, que va anar acompanyada, com no, de la pluja. La prova, amb més de 1.300 inscripcions, va ser tot un èxit. I les dificultats meteorològiques van marcar el desenvolupament de la prova. Amb aquest apunt, deixant la informació d'actualitat. Fins aquí els esports.
A IBETRES Ràdio, els temes de l'any.
Com venim fent els darrers dies en aquesta hora, repassem algun dels temes destacats d'aquest 2025 i que també, d'una o d'altra manera, seran notícia l'any que ve. L'any 2025 s'ha tancat amb èxits importants pel que fa a l'esport balear. Lilles Balears Palma Futsal, Mavi García i Abel Torres en ciclisme i la futbolista Maria Caldeltei han protagonitzat grans moments en un any que va començar amb el Mallorca disputant la Supercopa d'Espanya de futbol a l'Aràbia Saudita. Miqui Tous.
I ho va fer la semifinal disputada el dia 9 de gener. El Madrid es va imposar en claredat per 3-0 al Mallorca, deixant el mallorquinista sense opcions d'accedir a la gran final del torneig.
S'acaba el partit, final!
I ara
final!
En Xando que anirà...
Real Madrid 3, Mallorca 0, pica barall aquí...
Amb l'Asensio, Samu Costa i va... Asensio, bé, sí ho deixen no. En córrer.
Un Mallorca que va tancar la temporada 2024-2025 quedant-se a les portes de classificar-se per competicions europees. El conjunt de Rasate va fer una gran primera volta, però a la segona es va desinflar.
Pero yo sí que me llevo en la mochila muchos deberes para el verano, porque está claro que en la segunda vuelta no hemos estado bien, hemos concedido más que en la primera y nos ha costado un mundo la situación de generar, sobre todo en casa cuando hemos ido a ganar los partidos, nos ha faltado vértigo, nos ha faltado verticalidad, nos ha faltado desequilibrio, entonces todo eso es lo que intentaré corregir yo desde pretemporada, pero también depende qué piezas tienes, pues bueno, es más fácil corregir esas situaciones.
I en futbol femení, la mallorquina Mariona Caldeltei va conquerir la Lliga de Campions en l'Arsenal després de superar el Barça de Catacoll i Patrick Jarro a la final disputada a l'estadi José Albalade.
Ha estat un dia raro i intens. La temporada jo crec que ja la valorava com a positiva, però veure que sense haver guanyat títol eres però, no? I avui, pues, al final, hem guanyat el títol més important que se pot guanyar, així que molt cansada però molt contenta.
Al mes de juliol, l'Eurocopa femenina es va tancar la gran final entre Espanya i Anglaterra. Les espanyoles perderen a la tanda de penals. En clau balear, la selecció espanyola va comptar amb una presència destacada. Catacoll, titular sota pals, Patrick Guijarro, peça clau al mig camp i també Mariona Caldeltei, protagonista en atac. Un any, una més, hi va haver gran protagonisme balear a la gala de la pilota d'or. La mallorquina Mariona Caldentei va acabar com a segona millor jugadora del món. També posició destacada per Patrick Jarro, sisena classificada, mentre que Catacoll va ser reconeguda com a la tercera millor portera del món, confirmant el gran moment del futbol femení balear. I en futbol sala l'any ha estat molt profitós. El Palma Futsal va fer història proclamant-se campió d'Europa per tercera vegada, consolidant-se com un dels grans dominadors del futbol sala continental.
Final, final, sobre la botxina, final, ho han tornat a fer, ho han tornat a fer. L'Illes Balears, Palma Futsal, tricampió d'Europa. Primer va ser a Palma, després va ser a Erevan i ara s'afegeix en el mapa continental del Palma, la ciutat francesa de Le Mans.
Això no va acabar aquí perquè l'equip balear va tornar a fer història proclamant-se campió de la Copa Intercontinental després de superar el Peñarol uruguaià a la gran final.
Tres seguides, pues ya sí... Sí, no se nos pasaba por la cabeza nunca ganar una Copa Europa y llevar tres intercontinentales, pues la verdad que lleno de ilusión, pero por el club, por la gente, por el trabajo que lleva todo el club haciendo durante muchísimos años y a disfrutar estas cosas, ¿no? Porque la vida también hay que disfrutar estas cosas.
I un any també en el que el tenista mallorquí Rafael Nadal va rebre un emotiu homenatge de Roland Garros, reconeixent la seva trajectòria llegendària al torneig parisenc.
Merci, la France. Merci, Paris.
I un dia després de l'homenatge a Rafael Nadal, el jugador menorquí Sergi Llull va anunciar la seva retirada de la selecció espanyola de bàsquet, posant punt final a una etapa plena d'èxits internacionals.
Sí, 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 bueno, és un dia per estar orgullós, com has dit, no? Per la feina feta, per tots els títols aconseguits i sobretot les amistats fetes, no? A veure pues, les primeres files, tots els jugadors que han vingut, pues, és algo molt emotiu, no? Que, bueno, és per estar orgullós i ara pues, comença una etapa nova en la selecció de ser pues, un aficionat més per animar a la selecció i celebrar pues, tots els èxits.
El ciclisme balear també va viure un moment històric el 27 de juliol amb Mavi Garcia, que va aconseguir la seva primera victòria al Tour de França. Un triomf molt especial, ja que era el primer Tour de França disputat en categoria femenina, fet que dona encara més valor a la gesta de la ciclista mallorquina que va entrar amb el seu nom a la història del ciclisme mundial.
Pues un explorio d'emocions, ves que estic supercontenta, ha estat algo superespecial que crec que recordaré sempre. Aixecar braços d'aquesta manera feia temps que no ho feia i a un puesto així pues no m'ho creia, no? I la veritat és que és, no sé com t'ho hauria d'explicar, però és com una felicitat com superplena.
Una Mavi Garcia que a més ha tancat un any històric proclamant-se tercera ciclista del món al rànquing internacional. Però no és l'única que ha viscut un any daurat. El ciclista menorquí Albert Torres en aquest 2025 s'ha proclamat campió del món d'Òmnium a Xile. Una medalla d'or que va aconseguir davant rivals molt forts. D'aquesta manera aconseguia el mallot Arc de Sant Martí i un títol històric que feia anys que perseguia.
Significa muchísimo. Yo creo que la gente que me conoce sabe la importancia de que es conseguir este mallot arcoiris, de la dificultad que requiere, la importancia, ¿no?, de volver a subir a un pòdium i conseguir esta medalla d'oro con este 2025 que ha sido complicado con las lesiones.
I la creu està pel ciclista Enric Mas, que va anunciar la baixa definitiva per a la resta de temporada per culpa d'una lesió al genoll. Posteriorment, el mes d'octubre va ser operat per solucionar els seus problemes físics. I també ha estat un bon any pel tenista mallorquí Jaume Munà, que va assolir per primera vegada el vuitens de final del US Open, signant el millor resultat de la seva carrera en un gran slam. A més, el tenista de Santanyí va tenir un paper destacat amb la selecció espanyola de la Copa Davis, ajudant l'equip a arribar fins a la final del torneig. Amb aquesta aportació, Munà va confirmar el seu creixement i pes dins el tennis espanyol en una competició de màxima exigència. I així es tanca un 2025 carregat d'èxits i fites històriques, un any que deixa grans records per l'esport balear i que ja mira cap a nous reptes en aquest proper any, l'any 2026.
A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar sa festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. No els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
Notícia d'última hora. No tenim en manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim en manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Per dia 31, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial la darrera nit de l'any. Clara i Mamí i Laura Tur tornen per cap d'any amb un nou llistat de propòsits pel 2026. A partir de les 10 del vespre, aquest any sí que sí. I després de les campanades, Orbitant 2026. La bona música i Tita Fuster t'acompanyaran les primeres hores del nou any des de la ràdio pública. La nit de cap d'any entra en la galàxia nadalenca d'IB3 Ràdio. Orbitant el 2026 amb Tita Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella la primera nit de l'any a la ràdio pública.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'entrada al nou any i la visita dels Reis d'Orient són les cites més destacades del que queda de Nadal. Mentre el Pare Noel recupera forces, els Reis es troben a ple rendiment, preparant-se per repartir els seus presents dia 6 entre els infants i no tan infants. Aquests dies hi ha patges arreu de les illes per fer arribar les darreres cartes a ses majestats.
Ja queda poc per la gran fita, per això cada municipi s'organitza per facilitar la tasca dels patges reials. Per citar-ne alguns, avui seran presents a Manacor, Sa Pobla, Consell, Binissalem, Llucmajor, Sa Salina, Sarracó o Viniali.
Avui també hi ha concerts i espectacles de Nadal repartits per totes les illes.
A les 6 del capvespre, a Inca, l'església de Sant Domingo, una hora més tard a la parròquia del Port de Pollença, i a Bunyola, unes hores abans, espectacle nadalenc al Teatre Rafael Rami. Serà a les 12 del migdia. A banda, avui dissabte poden trobar altres activitats com la jornada esportiva de Son Cervera a partir de les 10:30 a la plaça Sant Joan o al mercat de segona mà del passeig Sant Antoni Maura de Manacor.
I a Eivissa, una altra opció és el Diverespai, que s'ha inaugurat al recinte firal. Són 5.000 metres quadrats plens d'inflables de tot tipus i per totes les edats. També hi ha tallers de manualitats, un futbolí humà, escape rooms, jocs de ball i també una babateca pels nadons.
Els adults acompanyants no paguen entrada i els infants només paguen 2 euros o poden optar per l'abonament de tots els dies per 10 euros. Aquest espai lúdic està obert fins dia 3 de gener, en horari de matí i també en horari d'hora baixa, per cert. Allà també es pot fer la carta pels Reis d'Orient.
Hem donat una volta per veure què volíem fer i hem vist els tallers i pues, hem mirat quins tallers n'hi havia i hem elegit aquest de fer una carta. Y pues hem demanat moltes coses.
Una novia para nuestro amigo Pablo, que es el ayudante de los Reyes Magos. También hemos pedido una mansión, sí, claro, y un unicornio para que nos lleve al instituto.
He subido en el gusano este y también en el pulpo ese.
Voy a hacer galletas y solo me he subido en un trampolín de momento.
Una lota, una mansió, un unicorni són alguns dels desitjos per als Reis Mags. En els darrers anys, el Diverespai ha registrat una assistència d'entre 11.000 i 12.000 infants.
Els espectadors d'IV3 podreu veure aquest cap de setmana dos clàssics teatrals de Xes Fortesa que es podran escoltar com mai.
Un estudi de Palma ha restaurat tot el so de Majòrica i Balearicus 95-96. Rubén Pérez, dels estudis Sound Valley Studio, ha estat l'artífex d'aquesta revisió que s'ha fet en un procés manual i amb l'ajuda de noves eines, com és el cas de la intel·ligència artificial. També s'ha tingut cura de les rialles i l'ambient del públic. Si en voleu veure el resultat, la cita és aquest dissabte i també demà diumenge a les 11:25 del vespre. Això sí, a IV3 Televisió. Rubén Pérez, de Sound Valley Studio, ho explica.
Cadascuna doncs, tenia un problema diferent, doncs, ja sigui que no hi havia els micròfons adequats a les sales, o que només tenien un, estaven fora, o hi havia renous de gravació, renous a la sala. Jo crec que l'espectador ho agrairà i podrà veure en Xes Fortesa, que és una figura bastant important d'aquí, i l'entendrà i que es ficarà dins de l'obra.
Idò, amb aquestes propostes culturals per avui i també per demà diumenge, arribarem a les 9.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.